La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 13 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que ha vist Alcarràs, però no Carla, no ho hem fet junts. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us explicaré quins són els municipis de Catalunya amb els habitatges més cars i també us donaré el truc definitiu per cuidar la vostra casa quan marxeu de vacances. Jo de vosaltres no m'ho perdria perquè en uns minuts tot això i molt més a la caravana de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia sabrem si la gent dels carrers de Sants saben fer la declaració de la renda i si ja l'han presentada. Parlarem també de les novetats d'enguany amb la nostra experta del dia, Raquel Jurado, tècnica del Servicio de Estudios del Consejo General d'Economistes.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I aquest dijous seguirem amb els debats polítics sobre les eleccions municipals del proper 28 de maig. És per això, recordem-ho, que hem repartit els temes que més preocupen els ciutadans de Barcelona segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament, com el turisme, la inseguretat o l'habitatge. Sobre totes aquestes qüestions aniran debatent els diferents partits polítics que ens visitaran a la caravana.
I avui posem sobre la taula el debat sobre l'habitatge. Per això ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui Eva Baró, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, i a l'altra banda de la caravana Marilén Barceló, regidora de Valens.
A més, aquest dijous parlarem també de cinema amb Víctor Rodrigo, el periodista expert en la gran pantalla. Núria.
I és que precisament avui, 13 d'abril, és el Dia Mundial del Petó. Per això Víctor Rodrigo ens explicarà quins són els millors petons de la història del cinema.
Dia Mundial del Petó, ja?
Sí, sí.
Us l'han fet, ja?
Sí, aquest matí.
Ai, no.
Ai, a mi no.
No. Ai. Que trist, Joan.
No, no, però arribarà.
Perdoneu, eh? Tinc una queixa oficial.
Aturem màquines.
Home, que la primera persona que em faci un petó sigui un membre d'un altre programa d'aquesta casa, és indignant.
Molt.
Molt, eh?
Molt, molt, molt.
Val, després us el reclamo.
Jo diria que la caravana és més d'abraçades, eh? També et dic.
Sí?
Sí.
Ah, pot ser. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com cada dijous en aquest programa, també volem ser educats.
Avui volem aprendre sobre educació emocional i sexoafectiva per als infants i joves. I per això ens acompanyaran un dijous més Oriol Julià, president de l'equip Salut i Educació Emocional, i Laura Torrella, directora d'aquest mateix equip.
I un dia més rebrem a Ruth Caral, que ens portarà un nou reportatge social. Ens connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i parlarem de sostenibilitat i música amb Baixa Miró.
Amb Ruth Caral parlarem de neuroarquitectura i espais urbans. Amb Rafa Laguna ens recomanarà alguns videojocs per tal de posar-nos a la pell d'altres feines alienes al nostre dia a dia. I amb Baixa Miró ens descobrirà el nou concepte de slow fashion.
Espera't, que abans de tot això i molt més a la caravana... Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ha de ser sonora, això, eh? Val,
ui,
ja està.
Mira,
segon petó del dia. Ara sí, tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estat el queixat avui?
Doncs avui, mireu, començo dient una cosa. Rafa Laguna el tenim molt vist pel seu canal de Twitch, així que no em serveix massa. Aquí no tenim tant vist i, de fet, segueixo les xarxes socials perquè el contingut que penge és contingut que mereixem, és Víctor Rodrigo.
Ara.
Poca broma, poca broma, perquè el seu Twitter el té verificat i punt positivíssim ens té a la seva biografia. Tot i que el que diu que li agrada la política, no sé què dir-vos, el que sí que li agrada, però, i no ho posa, és el safareig, i ja ho vol comprovar en aquest programa.
Sí, tant.
També el que us dic és que sempre té espai en el seu perfil de Twitter per posar-se amb la línia 4 del metro de Barcelona, i jo coincideixo molt amb ell, la veritat, no ens enganyarem. Dit això, anem al seu Instagram, que és on hi ha teca de la bona. Primer de tot, dic que em fascina la seva biografia fotografia de perfil perquè és el detectiu Conan en una d'aquelles situacions que ha de beure un cafè perquè no pot més amb la seva vida. Imagino que a Víctor Rodrigo també li passa el mateix i és per això que la té posada de perfil.
Ara.
Això sí, punt mig negatiu. Va penjar una fotografia a l'estil Joan Trias fumant un cigarro en una terrassa el 30 d'abril del 2019.
I què vol dir l'estil Joan Trias?
Ja ho saps tu, ja ho he dit més d'un cop.
Val.
Sí, i un any més tard, el 12 de maig del 2020, penjava una fotografia semblant i, òbviament, del mateix dia perquè anava vestit idèntic, al fons era el mateix i, en fi, tot plegat era molt igual. Segurament perquè era pandèmia, la va penjar en aquelles dates i havia de tirar de carret, no? Però d'un any per l'altre, em sembla bastant fort no tenir altres fotografies, eh?
Ai.
He de dir, però, que si vas al Víctor Rodrigo de 2014, canvia moltíssim. Però si hagués de dir alguna cosa positiva de l'evolució, és les jaquetes de senyor Vient que ens porta sempre en aquest programa.
Jaquetes de senyor Vient, eh?
I com que m'agraden tant aquestes jaquetes, jo l'aprovo.
Ara. Quin és el teu toc?
Doncs mireu, avui us vinc a parlar de les coixineres llargues, aquelles dobles, les que hi caben dos coixins.
Sí.
Algú em pot explicar, si us plau, si aquestes coixineres llargues estan fetes per coixins ultrallargs o per posar-n'hi dos?
Per posar-hi dos, no?
Per posar-hi dos.
Sí?
Sí, jo crec que sí.
Aleshores, primer, algú em pot dir quines han de ser les mides dels coixins perquè hi capiguin dos? I dos, algú m'explica com puc fer perquè sent dos coixins no se me'n quedi un a fora mitjanit?
Pregunta molt complicada,
sí, Andreu.
Primer de tot, mesura els coixins. Mesura els coixins, mesura
la coixinera.
La coixinera. I per qui començaries?
És que
bé,
hi haurien de cabre. Sí, hi hauria d'haver-hi un coixí llarg perquè no sortís un coixí a mitjanit.
Però escolta'm,
perquè tinc seriosos problemes amb aquest tipus d'accessoris últimament.
Però compra't els petitets i ja està, és la solució.
Clar,
si en tens un, talla'l, ja està, prou.
Com?
Si tens una coixinera llarga, la talles i agafes un de petitet amb la coixinera. Ara això, renta-la una vegada a la setmana.
Sí, sí, no. Però és que, saps què passa? Que últimament els llençols sempre em van amb coixineres llargues. No ho entenc.
Ai.
Tinc problemes.
Sap greu, Andreu.
És això que diu les cosetes de l'Andreu per alguna cosa.
Sí, sí.
Què odies, Andreu?
Doncs avui odio l'arròs.
Ai, Déu meu,
perquè tots, mireu, perquè tots són flors i violes quan comences a menjar.
Sí.
Un plat d'arròs, no? Al principi, això, tot correcte. Al final, però, no, perquè sempre et queda aquell granet, aquells 2-3 granets, que no els pots arroplegar de cap manera, i jo m'he posat molt nerviós avui, ja ho he pogut veure.
També et dic, l'Andreu, igual que nosaltres, dina amb tàper.
Sí.
Per tant, costa més, no? Potser amb un plat
sí.
Pla.
Has dit com diuen tàper a TV3, eh?
Tàper. No,
Què et fa mal? Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, em fa molt feliç escoltar els tons de mòbil de la gent. I hi ha persones, i no exagero, que té sons molt estranys. Per exemple, de granotes, de porcs, de grills. Bé, aquest últim... Sí, aquest últim, mira, encara te l'accepto i tot, tot i que em canse bastant. Però és que avui ha sigut surrealista al metro perquè ha sonat un gall.
Com?
Sí, ha sonat un gall allà al mig i dic, no pot ser veritat que algú tingui al seu to de mòbil un gall. I què voleu que us digui? Doncs entre tant silenci...
Així sonava?
Sí. Entre tant silenci que soni un gall, doncs m'ha alegrat bastant el dia, he de dir.
Està bé. Propòsit vell, què?
Doncs he de posar-me pantalons curts. Gent, no. No.
Per sort no ho has fet.
M'he despertat, he obert la finestra per ventilar l'habitació i gairebé caic a terra del fred que m'ha vingut de cop. I es veu que això de les temperatures encara van baixant.
Sí.
És estrany, perquè jo m'he posat avui una camisa d'aquelles una mica falpadeta, que tapa, perquè el dijous havien de baixar les temperatures.
Han baixat.
Estic passant calor.
Una mica.
En comparació amb ahir han baixat, però...
Sí.
Si poses el sol...
Amb aquest constipant
no
noto res.
El sol sí està bé, però sí. Jo coincideixo amb l'Andreu que al matí quan he sortit a fer el cafè al balcó...
Feia fresqueta.
Sí, també sí. Et dic, anava amb màniga curta.
Propòsit nou, va.
Doncs mireu, hi ha unes persones, i no diré noms, que em diuen que sóc una tieta en un cos de nen jove, no? I sí, teniu raó, us ho accepto en determinades situacions. Així, doncs el meu propòsit és intentar no ser tan tieta.
No, un és com és i ja està, no passa res.
I justament avui, ja ho havia escrit.
Si ets trasino, ets trasino.
Sí,
mira. Ho hem d'orgullós a ser tieta.
És el que n'hi ha.
I ja està. Gràcies, trasino.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Nou minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui porto una cara B molt coral. Moltes cosetes diferents que ens serviran, eh? Per començar, vull que parlem dels preus de l'habitatge a Catalunya.
Mira.
Mareta. Avui al Mar i Muntanya, està molt bé que ens ho expliques
exacte,
avui.
Exacte, exacte. Abans de res, pregunteta que, com sempre, els nostres oients també poden respondre. Algú de vosaltres està buscant pis o casa, habitatge en general?
Sí.
No,
sí.
Perquè ja el tinc.
Sí, clar, ja... No, llogat.
Val. Algú de vosaltres té intenció a curt termini, que podria ser un any perfectament fer-ho?
Sí.
És a dir,
un any estaria bé.
Va. Sí.
Doncs pels que hagueu dit sí, estigueu ben atents i atentes a aquesta primera notícia, perquè us explicaré quins són els 7 municipis amb l'habitatge més car de Catalunya.
Compte.
I que, per tant, a no ser que estigueu forrats i sempre que pugueu, doncs, hauríeu d'evitar anar a viure.
Uh-huh.
Ho dic per vosaltres. Si us
sí,
voleu arruïnar, endavant amb aquests municipis. Teniu alguna idea?
Sant Cugat.
Mira, jo et compro Sant Cugat, Barcelona i Matadepera.
Matadepera.
Sant Cugat, Barcelona i Matadepera. Algun més?
No.
Bé,
així.
Aneu ben encaminats, eh? Us explico en aquest cas, segons un estudi de preus fet a mans del portal Idealista. Joan, tu Idealista sou amics,
sí,
últimament.
Sí, Idealista i el seu cosí germà, també.
Exacte. Sí. Doncs, atenció, perquè la demarcació de Barcelona té 11 dels 50 municipis amb l'habitatge més car de tot l'estat espanyol. Comencem bé.
Tampoc no ens estranya, eh?
Vull dir... No, clar, però hi he de posar emoció.
Barcelonès aquí...
Sí. Voleu saber quins són?
Sí,
doncs ni més ni menys que Sitges.
Sitges.
A la línia del que dèieu Andreu i Joan, Sant Cugat del Vallès, llavors tenim també Barcelona, Castelldefels, Esplugues de Llobregat, el Masnou i Vilassar de Mar.
Déu-n'hi-do.
Us ha sorprès algun d'aquests que us he dit?
Esplugues.
El Masnou?
Sí, Esplugues m'ha sorprès.
Sí,
bastant.
M'ha sorprès el Masnou.
Ja, mira'm bé. A mi doncs, el Masnou m'ha sorprès.
En aquest cas, molta atenció, perquè aquests municipis estan entre els 25 municipis de més de 20.000 habitants més cars d'Espanya per comprar-hi un habitatge. Llavors, si buscàveu alguna cosa per la zona, us recomano canviar-la.
Sóc fora, eh?
Sí, perquè si anem al detall de tot plegat, heu de saber que en els tres primers municipis dels que hem parlat, que recordem eren Sitges, Sant Cugat i Barcelona, superen els 4.000 euros per metre quadrat.
Som-hi aquí.
Val? Vinga. Exacte, segons Idealista, a Sitges, un metre quadrat d'habitatge rondaria pels 4.265 euros. Res, eh? Gairebé res. A Sant Cugat del Vallès, un metre quadrat rondaria pels voltants de 4.075 euros. I a Barcelona, un metre quadrat rondaria pels 4.063 euros.
Mira, veus?
Llavors, per acabar, dir-vos que darrere d'aquest rànquing ens hi trobem ciutats com ara Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan d'Espí i Molins de Rei, que també són considerades ciutats amb habitatges cars, però en aquest cas no lideren el rànquing. Per tant, si aneu més o menys bé de Money, podeu anar a Gavà, Sant Feliu de Llobregat o Sant Joan d'Espí i Molins de Reis. Per tant, avui ja sabeu on mai dels mais heu de comprar un habitatge.
Sí, sí.
Val?
Això va molt bé saber-ho, perquè... Mare meva, està caríssim tot.
A mig del pic del Montseny.
No. Jo, com que sempre us porto solucions, us diria que aneu a viure a Girona.
Ah, val? Veus?
Perquè allà s'hi viu molt bé i està bastant bé de preu.
Sempre és comprant cap a casa, la Núria.
Girona és bona gent,
ho compro,
Jo aniria, a Girona.
Sí. Ja, el problema és... Bé, ja en parlarem fora de micros. No? Ui.
Ostres, s'estan...
Sí, s'estan...
Ui, s'han anat al sol.
S'acaba de passar una cosa en aquest estudi.
Sí. Expliquem-ho.
Sí.
Va, expliquem-ho. No sé, ha aparegut com un núvol, no?
Però molt gros.
I s'ha enfosquit tot el carrer.
Sí. I ara torna.
Ara torna el sol.
Això vol dir que podem anar a la segona notícia.
Ara.
Sí?
Ara som-hi.
Perquè tal com us he dit avui al principi, la cara B doncs, és molt coral. Per això ara us donaré el truc definitiu per protegir la vostra casa quan marxeu de vacances.
Ara.
Ai, mira, això
ho he relacionat tot, eh? Cases,
sí,
trucs...
Sí.
Val. Ha tornat a marxar el sol.
És que no ens agrada,
Fent tena.
Núria Ros està embogint ara mateix.
Sí. Bé, ja ho sé que les vacances de Setmana Santa han acabat, però, sisplau, good vibes, allò que en diuen pensaments positius, perquè en res i menys estarem de vacances d'estiu. Per tant, què heu de fer, no?, quan marxeu de vacances a l'estiu i deixeu la vostra casa sola, perquè a vosaltres us agrada viatjar?
Sí.
Doncs molt senzill, També atenció als oients, que us servirà. Orelles ben obertes. Pas número 1. Omplir un got d'aigua i posar-lo al congelador.
Ah, sí?
Com?
I això?
El tren Oriol. Sí, ara m'has deixat...
Ens has de donar més explicacions.
Sí, és a dir... Tornem, perquè veig que us heu complicat una miqueta.
Sí.
Marxeu, per exemple, a Tailàndia i deixeu la vostra casa un mes. Què podeu fer per protegir-la? Doncs, primer de tot, omplir un gotet d'aigua i deixar-lo al congelador, si és que no us ho poso complicat.
Mare meva.
Val?
Sí.
Pas número 2. Esperar que es congeli l'aigua del got, que ja està al congelador.
Però ja has marxat, no?
No.
A veure, escolta'm,
Joan.
A veure una cosa.
Això és preparar-ho.
De tan senzill que és, ens ho estem fent complicat.
Sí.
Joan Trias.
Abans de marxar.
Demà te'n vas a Tailàndia.
Oh, sí.
Demà te'n vas a Tailàndia.
No s'hi pensi per la gent, eh? No, no.
No, és una suposició.
Val.
Imagineu que acabem la temporada, ha anat tot perfecte, Joan Trias decideix marxar a Tailàndia.
Val.
De motxilero, total. Va, bueno, això és igual, ho he volgut dir, no té res a veure.
Val. Llavors, de motxilero.
Llavors, què passa? Abans de marxar un dia abans,
sí,
omples un gotet d'aigua i el deixes al congelador.
Val.
Aquest és el primer pas.
I espero que es congeli.
Llavors, el segon pas és esperar que es congeli l'aigua del got i de mentre, doncs què pots fer? Doncs la maleta, la motxilla.
Val.
I atenció, perquè una vegada l'aigua s'hagi congelat, és moment de posar una moneda d'un euro, de 20 cèntims, el que vulguis, sobre l'aigua congelada. Sí?
Val.
Sí, podeu, és molt raro tot el que estàs explicant.
No, no,
sí, continua,
no,
continua.
Tot té un propòsit.
Sí?
Sí.
Sí. Sí. I el pas número 3, i ja acabem, és acabar de fer la maleta i marxes. Correcte? A veure, explica'm el que t'he explicat. Ui, 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 ui.
Aviam, jo abans de marxar a casa, agafo un got d'aigua, l'empleno, el deixo al congelador, espero que es congeli l'aigua, trec el got congelat, amb l'aigua congelada dins,
obvi,
i poso una moneda a sobre del gel.
Sí, i ho tornes a posar al congelador.
Ah, i el torno a posar al congelador i marxo.
Sí.
Val.
Val.
I què?
Senzillíssim. Sí,
sí
o no?
Sí, no, no.
Securitas Direct ara mateix està tremolant.
Clar, per això, clar, us preguntareu, i ara què, no? Quin sentit té i quina relació té això amb protegir la vostra casa? Doncs és molt senzill, val? Imagina que Joan Trias, que s'està ara mateix ofegant de riure, doncs ja ha tornat de Tailàndia,
sí,
val? Amb un elefant, el que vulgui.
Amb un elefant?
Doncs, no sé, era per fer una relació mentre passava.
No, m'està agradant molt aquesta secció avui.
Vinga, doncs, tornes a Tailàndia, arribes a casa, obres el congelador i si et trobes la moneda al lloc on l'has deixat, és a dir, sobre del got d'aigua congelat, a la capa congelada, doncs això significa que la teva casa ha estat bé, que tot està en ordre.
Val.
Val? Per contra, si us trobeu la moneda al fons del got, molt males notícies.
Ai.
Perquè això significarà que hi ha hagut un tall de corrent mentre no eres a casa i que, per tant, el que tenies al got s'ha descongelat i s'ha tornat a congelar quan ha tornat la llum.
Bona aquesta.
Per això, i molt important, per la vostra seguretat, és millor no consumir el que ja teníeu en aquell moment al congelador o inclús a la nevera, ja que no sabreu quantes hores o inclús quants dies ha estat el menjar sense refrigerar.
Bravo! Bravo!
Molt bona.
Tot tenia un sentit, eh? Tot tenia un sentit. Penseu,
us
faria congelar un got d'aigua sense sentit. No, no, jo Núria estava flipant. I res, el que diem sempre, solucions, i a més...
Ara.
Cost zero.
Sí, sí, ja està.
Perquè l'aigua pot ser...
Això va així.
De l'aixeta.
Hauria de ser l'aixeta.
Res, i vull que si aquest estiu teniu l'oportunitat de marxar de viatge, de vacances, em passeu una foto i m'expliqueu si us ha funcionat, val?
Vinga.
Que no voldríem que us intoxiquéssiu amb res.
Cap mena de problema.
Ja està.
Sí?
Us ha agradat?
Molt.
Molt, molt, molt. No m'ho esperava gens.
No, eh? Què us esperava?
Ara em queda un dubte, sobretot plegat. Com faig entrar l'elefant per la porta de casa? Però això ho respondrem un altre dia.
Demà t'ho explico.
Vinga. Anem a la musiqueta?
Sí, com que sempre acabem amb una mica de música, i avui ho dèiem abans, és el Dia Internacional del Petó, doncs la notícia musical no podia ser una altra que aquesta. Agrada, eh?
Molt. Sí.
És que, clar, el que estem escoltant és Besos, aquest mitiquíssim tema del grup de música El Canto del Loco, que tantes i tantes vegades, almenys parlo per mi, m'ha fet ballar com si no hi hagués un demà i, per què no dir-ho, també cantar a ple pulmó fins
al punt
de quedar-nos sense veu. Digue'm.
No saps les vegades que he ballat jo aquesta cançó en una discoteca.
Molt bé, això ens agrada, perquè vol dir que tenim gustos musicals bastant semblants, eh?
Sí, sí, sí.
Aquest és un tema que, perdoneu que us ho digui, ja fa 13 anys des que va sortir la llum, això significa que hem crescut, que forma part de l'àlbum del grup Zapatillas i que ens parla precisament d'això, no? De la importància de fer, però també de rebre petons, d'estimar-nos i de regalar-nos amor a cada passa que donem. I avui, doncs, que jo ja sabeu que sóc una mica romanticona, doncs volia acabar aquesta nova edició de La Cara B amb aquesta cançó, i amb una de les seves millors frases, que és, i és que sí, amics i amigues, tot lo bo i el que realment importa està en els petons.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Que lo bueno y lo que importa está en los besos, y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Si no se te ven, se te han olvidado los sentidos. resolver lo que tienes en tu y no piensas casi en los demás que más darás si mal o bien tu metro sexual y faltan besos y eso es lo que quiero besos todas las mañanas me despierten besos sea por la tarde y siga viendo besos veo
La Caravana, un programa sobre rodes.
Gràcies, Nina Agustí, per seguir-me avui, però recitat, perquè no em dóna la veu com per cantar.
Sí.
Ja tornarem a cantar la setmana que ve, eh?
Sí.
Quan estigui en plenes facultats per poder fer-ho. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, la pregunta del dia posarà a prova la gent del carrer. Ep. I és que avui us preguntem, sabeu fer la declaració de la renda?
Temible, sí. Escalofriante.
Amics i amigues, el
terrible.
Passat...
Terrible.
El passat dia...
Apocalíptico.
El passat... Ja? Digues un altre adjectiu, va. El passat 11 d'abril, avui fa literalment dos dies, va començar el termini de la campanya de la renda del 2022.
Desastroso.
Perquè recordem que sempre és la declaració de l'any finalitzat, per tant, l'anterior. Eh?
Horrorífico.
Tenim fins al proper 30 de juny per posar-nos al dia i passar comptes amb l'Estat. Joan, perquè a qui no li apassiona passar comptes amb l'Estat, eh? Qui no li fa il·lusió? A ningú.
Hisenda doncs... som tots.
Exacte.
Eh? Ja està.
Però molta gent ja no té ni idea de com fer-la. I aquí, a part de l'examen que hem fet els participants d'avui, sí. Volem ajudar a la nostra estimada audiència a aclarir tots els dubtes que puguin sorgir.
Per això hi som.
Abans, però,
ah.
Tu, Joan Trias,
sí.
Saps fer la declaració de la renda?
Doncs... mira, veus?
Pensant...
No, sí, vaig al web, empleno el borrador, allò que fem molts,
sí?
I poc més.
I ja
sí,
està,
sí.
I acceptes el borrador, eh?
Sí.
Molt bé. Jo no en tinc ni idea i aquest any m'estreno i tinc molta teca per endavant, però segur que no és tan difícil com ho presenten o com ho plantegen molta
una
gent.
Una miqueta. Tu ets autònoma, eh?
Sí. També, perquè faig altres coses i s'ha de fer. Sí, sí.
Val.
Per tant, per això tinc aquesta obligació, eh? Però, gent dels carrers de Sants, sabeu fer la declaració de la renda?
Sí, la sé fer. Sí, me la faig jo.
La meva declaració és que és molt senzilla. Llavors, quan només tinc els rendiments de treball i la hipoteca i tal, doncs sempre accepto el borrador i ja està.
Pues a duras penas. Siempre cuento con la ayuda de alguien que realmente sabe. Sí, sí, me asesoro, sí. No es que sea muy complicada mi declaración, porque no soy más que un trabajador, pero aún y todo.
Porque es que no... Si la tingués que fer, són quatre dades i potser sí que sabria, però con lo que ja, la informació que tenen ja Hisenda és el que és i l'accepto i ja està. Però si la tingués que fer, sí que la sabria fer.
Si la sé fer, anys enrere l'havia fet i ara me la faig fer. Però vaja, la meva declaració és molt simple que la podria fer, però per comoditat me la faig fer.
Sempre assessorado, sí.
Sí, la faig jo a través del web de l'ETEM.
Sempre ha estat així.
Sí, des de que era viable fer-lo pel web, sí.
A mi me la fan, eh? Jo vaig al gestor i ens la fa, sí.
Vale.
Sí, la faré demà. Sempre la faig jo, per internet.
No tinc ni punyetera idea.
I te la fas fer o no la fas encara? O...
No, encara no la faig, però sé que quan m'hi trobi no sabré com lidiar amb ell.
Veus, Joan?
Tenim molta por tots,
gent que hi ha de tot, eh? Hi ha molta gent que sap fer-la i que se la fa, eh?
Sí.
I hi ha d'altres, com aquest últim noi, que diu que no s'ha de saber fer i que quan li toqui, mare meva, quina por, eh?
Correcte.
Molt atents, perquè, com sempre, no ens quedem aquí, anem una miqueta més enllà i volem saber quan presenta la gent la declaració de la renda.
Som d'anar tard, eh?
Si normalment. Exacte, si som del principi, si som de l'últim moment...
Sí.
Tu, Joan, per curiositat, va. No t'ho pensava
diguem
preguntar, però...
no sóc dels del principi.
Ets de l'últim moment, eh?
No, l'últim tampoc, però dels del principi no sóc, no.
Va, doncs escoltem si la gent del carrer és del principi, a l'últim moment o cap a mitjans. Escoltem-ho.
Mira, la feia al principi fins que he estat mare i la faig al final, ara. Normalment, però bueno, la intentaré fer el més aviat possible.
Normalment, quan accepto el borrador perquè és el que està bé i tal, la presento a l'abril. I així ja a l'abril mateix ja tinc la transferència feta i ja està.
Más del final.
Más del final.
Sí, sí.
Mai tant, més o menys, sí. Com més aviat que puc, perquè saps què passa? Que a vegades triguen molt. No sé per què tornar als calés, a vegades va més de pressa, però a mi quan més aviam els tornem, més feliç em fan.
Al principi.
Al principi?
Sí.
I ara t'he fet?
He fet l'esborrany, però bueno, probablement, no sé, el moment que entri segur que faré pim-pam.
Intento fer-ho al principi perquè es cobra abans, perquè si trigues molt, després triguen 2 mesos a pagar-te.
Al mig.
Al mig, eh?
Al mig.
Molta reclamació de que triguen a pagar-te, eh?
Correcte.
Compte aquí.
Ai, la pega, eh? Joan,
que
la pega.
Que Hacienda somos todos, però...
Continuem perquè l'examen d'avui no ha acabat. S'ha tornat a... Doncs ja sabeu, que és una persona amb moltes preguntes.
Sí.
Dic una, però en són 3, mínim. I el que volem saber és si mai la gent del carrer s'ha trobat amb un resultat que els ha sorprès molt.
Val.
Va, Joan, tu també. Tu
no,
fas
no,
la
no,
pregunta.
Mai, no.
No, eh? Sempre, no. Sempre bé, tot correcte.
Sí.
No t'has trobat mai cap espant, cap esglai, de dir, haig de pagar
no, crec, no.
10.000 euros.
No, no. M'han tornat, crec que 20 cèntims.
Va, doncs escoltem què ens explica la gent del carrer.
Sí, l'any passat em van tornar bastants diners, perquè vaig ser mare i llavors ja l'ajuda de la maternitat i em van tornar quasi 1.000 euros.
Wow. Sempre en tornen.
Sí.
Uns 1.000 euros.
No, no. Molts diners no, no, perquè ja una empresa ja fa més o menys la previsió i acaba quedant la cosa més o menys allà. O sigui que...
No, perquè ja a la feina en retenen el que m'han de retenir perquè vaig per tables, llavors ho fan bé a la feina, llavors... Enquadra, vaya, no he tingut cap sorpresa.
Sí, sí, especialmente un año que trabajé en 2 empresas y estuve en una de ellas además en un ERTE.
O sea, que tuviste que pagar un
sí,
montón.
Sí, sí, triple pagador, al final hay que pagar un montón, sí.
Depèn de què entenguis per retornar gran quantitat de diners. Normalment em tornen 2.500 euros. Sí, sí, això és gran quantitat.
Bueno, ja, Déu-n'hi-do.
A mi m'agrada, a mi ja m'agrada. Fa uns quants anys que és així, sí.
Jo no, m'han tornat, però bé, guai.
Si tornen...
Tu crec que 500 euros, sí. Ben bons, sí,
van
sí, sí, escolta, van molt bé.
Escolta, està molt bé que tornin, eh, calés.
Com veus aquests 20 cèntims que et van tornar, tu?
Tristos.
Sí, eh, trist. Home, a mi 2.500, jo m'agradaria que me'ls tornessin.
No estaria malament, mira, vacancetes.
Vinga, va, doncs ja hem escoltat
vacacions,
ajudes.
Que diuen.
Hem escoltat ajudes, també, sí. Eh? Retorns ben esperats i algun pagador que ha hagut de pagar moltíssim per treballar en 3 llocs a la vegada.
Sí.
Doncs tenim de tot, ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Lo vas a pagar muy caro.
Ai, 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 si lo vas a pagar.
Ai, ai, ai. Joan, avui al bonus track tenim un noi que podria ser l'expert del dia perfectament.
Sí?
Sí.
En sap d'això, eh?
Vols que te'l presenti?
Si us plau.
Vinga, va, endavant, escoltem-lo.
Sí, home, sí.
O sigui, sempre l'has fet a tu.
Sí.
La teva pròpia...
I la de familiars i la d'amics, també. Jo sóc politòleg i una de les assignatures que tenia a la carrera era Hisenda Pública. Aleshores, clar, ho tinc molt present. I com és una de les coses que més vegades demanen, doncs, bueno, és que el com que vaig començar a fer d'una manera casual per la meva família, pels meus amics i tal, i al final ho he acabat fent per tothom.
Vale.
O per tothom com ho demana, vaja.
Aquest noi, que li
sí.
Direm...
Josep.
Josep?
Josep. No, di Joan, eh? Digues, digues.
Josep, que si et passes per Radio Estel, res, que som un equip de 5-6 persones, que estaria bé que...
Que ens la fessis a tots.
Que ens ajudessis una miqueta.
I espera, perquè ara volem saber si mai ha tingut cap ensurt amb el resultat. I quan ho presenta? Escoltem-ho.
Jo sóc empleat públic de la Generalitat i el que faig és tinc un IRPF adequat als meus ingressos per a que quan faci la declaració de la renda, doncs em torni sempre o si haig de pagar i pagui molt poc. Va començar la campanya de la renda ahir dia 11 d'abril, jo la meva la vaig fer ahir, la d'un parell d'amics també la vaig fer ahir.
Ahir ja, eh?
És a dir, que aquest noi s'ha estirat moltíssim, eh? Ha fet de tothom i ja ho té solucionat. Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta del dia. Ella és Raquel Jurado, tècnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. Muy buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes.
Parece que muchos de nuestros participantes saben qué hay que hacer, pero cuéntanos un poquito, ¿qué novedades hay que tener en cuenta este año?
Bueno, yo como novedad para este año 2022 destacaría lo que ha ocurrido con la deducción de maternidad. las madres que tienen hijos menores de 3 años pueden aplicar una deducción. Y claro, a partir de la pandemia, muchas madres estuvieron en situación de ERTE en 2020, 2021, y estas madres no se podían aplicar la deducción por esos meses que estuvieron en ERTE porque no cumplían un requisito que tipificaba la ley. La novedad para este año es que esas madres que se vieron afectadas van a poder ahora aplicar la deducción tanto por este año 2022 como por el 20 y el 21. Por tanto, aquellas madres que, bueno, por desconocimiento de que no tenían derecho, se metieron la deducción en su declaración de la renta, lo van a dejar así, pero aquellas que no pudieron en esos años aplicarla van a poder aplicarla en esta declaración por estos 3 años.
Raquel, ¿nos dirías algún consejo más para la presentación de la renta de este año?
Sí, bueno, por supuesto hay que revisar el borrador. He escuchado a muchos oyentes que decían, bueno, que directamente confirman el borrador,
Correcto. Dan
clic en internet o en la aplicación, pero cuidado porque el borrador puede contener errores. Esta mañana mismamente comentaba con un compañero del trabajo que conocía, un conocido suyo había hecho donativos. Por el hecho de hacer un donativo te puedes aplicar una deducción, pero sin embargo no aparecía en su borrador, pese a tener derecho a ello. ¿Y esto por qué es? Porque la fundación a quien tú has hecho el donativo no ha informado correctamente a la agencia tributaria. Entonces puede haber en el borrador este tipo de errores por culpa de terceros y por eso se requiere una revisión del borrador profunda para ver si nos falta alguna deducción o incluso alguna renta que tenemos la obligación de incluir y no aparece. Por ejemplo, los 400 euros del bono cultural joven que han cobrado todos estos chavales que han cumplido 18 años en este año, hombre, probablemente la mayoría de ellos no esté obligado a presentar la declaración porque serán estudiantes y, bueno, no tendrán un salario. Pero si estuvieran obligados a presentar la declaración, tienen que incluir también esos 400 euros. En fin, hay múltiples casuísticas como esta que se pueden presentar y que a lo mejor confirmas el borrador y luego te llega una regularización si no has incluido una renta.
Raquel, ¿suele haber mucho intento de fraude?
Bueno, hay de todo. Hay gente que declara, gente que no declara. Hay que declarar todas las rentas que percibimos en el ejercicio, salvo que estén expresamente exentas. Luego ya cada persona, cada contribuyente valora hasta qué punto quiere arriesgarse o no quiere arriesgarse declarando o no declarando unas rentas.
Raquel, ahora nos comentabas que hay que declarar esa ayuda del bono cultural joven. Hablando también de los jóvenes que han recibido esa ayuda para el alquiler, ¿eso también hay que contemplarlo?
Claro, todas las ayudas tributan como ganancias patrimoniales a la base general, salvo que se trate de una ayuda que tenga una exención particular en la ley. Pero en principio todas las ayudas tributan.
Raquel Jurado, técnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, muchísimas gracias por subir hoy a la caravana a respondernos la pregunta del día. Que vaya muy bien y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
33 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem de seguida a publicitat i de seguida també tornem per parlar amb Eva Baró, regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, i Marilén Barceló, regidora de Valens, també a l'Ajuntament de Barcelona, per tal de parlar sobre el problema de l'habitatge. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. A la caravana, mar o muntanya.
Gairebé 6 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Com sabeu, el proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i, per tant, també a la capital del país, a Barcelona, li toca escollir alcalde o alcaldessa. És per això que des del Mar o Muntanya hem començat a abordar algunes de les qüestions que han estat rellevants els darrers anys per la ciutat per tal de saber quina és la postura de les diferents candidatures sobre la mobilitat, l'habitatge, el turisme o la neteja, que són les qüestions que més preocupen els barcelonins, segons el darrer baròmetre del mateix Ajuntament de la ciutat. I la principal de les qüestions, Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat de i per als seus ciutadans. Avui proposem als partits que es presenten a aquestes eleccions municipals a Barcelona parlar sobre una de les qüestions capdals dels darrers anys, l'habitatge. I per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora Eva Baró. Ella és regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Eva, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
I també a Marilén Barceló. Ella és regidora de Valents a l'Ajuntament de Barcelona. Marilén, què tal? Bona tarda.
Bona tarda i encantada de poder parlar amb vosaltres. Un tema tan important com és l'habitatge.
Importantíssim. Per tant, mira, comencem per aquesta pregunta tan genèrica que es fa molta gent, sobretot jo crec el jovent, sobretot el jovent que busca habitatge. El gran problema de l'habitatge a una ciutat com Barcelona és l'especulació que se'n fa.
Començo jo? Jo crec que el gran problema que tenim amb habitatge a la ciutat de Barcelona és la manca de gestió i tenir un parc d'habitatge públic que no arriba a l'1,5%, quan a Europa és molt més gran, 9, 10, 11%, fins i tot països de la Unió Europea o més, i amb una alcaldessa que el 2015 va prometre 8.000 habitatges, que evidentment no s'han entregat aquestes claus, i que tampoc hi ha els ajuts econòmics suficients, per exemple, pels joves, que puguin fer doncs, un contracte doncs, als joves o també adquirir un habitatge. Per tant, el gran problema de l'habitatge és la gestió que s'ha fet per part del govern municipal, que fins i tot ha allunyat la inversió en un tema tan important com és doncs, poder doncs, adquirir i la construcció d'habitatges.
Eva.
Sí, coincideixo en part. Jo crec que la qüestió de l'habitatge és molt, molt complexa i el principal gran problema que s'ha generat, generat a l'hora de tractar el tema de l'habitatge, començant per l'alcaldessa Colau, en el seu moment, va ser generar unes expectatives totalment inassumibles i simplificar una diagnosi que és de fet és una mica conseqüència una tormenta perfecta, és a dir, que estem patint a l'habitatge no ara, ja fa molts anys i que no para d'agreujar-se, que aquest és un dels grans problemes, no, que estem patint, que és que fa 8 anys doncs, va entrar un projecte amb unes promeses determinades que han passat 8 anys i objectivament la situació d'accés a l'habitatge a Barcelona ha empitjorat. Els preus s'han incrementat en els darrers 8 anys vora un 30-35%, i això s'ha donat en un context que no depèn tot de la voluntat política de les administracions. Jo crec, sempre parlo, que hi ha tres grans factors que incideixen, no?, en la situació de l'habitatge, i crec que és important saber-ho, perquè si no fas una diagnosi mínimament encertada, és molt difícil poder incidir o saber fins a on pots incidir-hi, no? Un dels grans factors, primer factor, és que l'habitatge, em sap greu, sempre s'ha considerat un bé especulatiu, un bé amb el que es pot generar, no?, activitat econòmica, per sobre de qualsevol altra consideració. I tot l'abordatge de l'habitatge com un dret inherent a qualsevol ésser humà, qualsevol persona necessita un lloc on viure, on desenvolupar el seu propi projecte vital, sentir-se segur, etc, doncs és una qüestió que ha aparegut els darrers anys. I, per tant, tot el paradigma i tot l'impuls de polítiques públiques que s'han fet durant anys i panys, per cert, polítiques públiques, ojo, impulsades per Iniciativa per Catalunya Verds a Barcelona. Vull dir que és evident que Comuns avui en dia té una part substancial i indiscutible de responsabilitat sobre la situació de l'habitatge a la ciutat de Barcelona. Doncs s'han fet des d'un paradigma que s'ha constatat ineficient. Es van arribar a dedicar molts milions de pessetes, de les antigues pessetes, a habitatge, es generaven molts habitatges de protecció oficial, però amb dos grans mancances. Un, és que la protecció caducava al cap d'unes dècades. Per tant, quan aquell habitatge deixava de ser considerat de protecció, passava al mercat privat i li perdies la pista. Tots aquells diners públics que s'havien posat desapareixien i entraven a dins un altre circuit. I l'altre és que s'apostava molt pel format, no, per la dinença de propietat. Havíem de tenir un país de propietaris. I, clar, quan tu ets propietari d'un bé, evidentment doncs, disposes d'aquest bé. Per tant, també en fas negoci d'alguna forma. És la segona pota, la tercera, que s'està accentuant molt ara és que els salaris són baixos, la precarietat està a l'ordre del dia, però Barcelona és una ciutat global, té una demanda d'habitatge pròpia i aliena d'estudiants, de viatgers, de turistes, de treballadors altament qualificats, que fan que l'oferta creix molt a poc, però la demanda està sempre amunt. Per tant, els preus de l'habitatge sempre estan molt amunt.
Marilén.
I pensa que si tenim un problema d'habitatge, també hem de parlar de l'emergència habitacional. És a dir, ara mateix hi ha 700 famílies, aproximadament, que tenen adjudicat un habitatge per emergència i no el reben perquè no hi ha. I tenim solars en els quals es pot construir habitatge. I també hem de dir que parlem del preu de l'habitatge, però hem de recordar que el govern de l'alcaldessa Colau i del Partit Socialista es van gastar 5,8 milions d'euros en 11 habitatges al barri del Gòtic, a Ciutat Vella. És a dir, que la gestió de l'habitatge és molt ineficient. I també té una cosa, no només parlem de la crítica, és a dir, què hem de fer per solucionar el problema de l'habitatge?
Ara hi entrarem en tot plegat.
Jo crec que aquí, per nosaltres, és un tema molt important la col·laboració público-privada, i pensem que el sector privat no és el culpable, no forma part del problema, sinó de la solució per afrontar aquest repte que jo crec que, Eva, que hem parlat moltes vegades en comissions, no és només una solució en el conjunt de la ciutat de Barcelona, sinó en el conjunt de l'àrea metropolitana.
Mm-hmm. Totes dues, i quin plaer, deixeu-m'ho dir, quin plaer poder dir amb un Maro Montaña o amb un debat polític, poder dir totes dues, per fi. Parlàveu de l'encariment del preu de l'habitatge. Barcelona és el podi de les ciutats amb l'habitatge més car del sud d'Europa, segons el portal immobiliari Idealista, que ha analitzat ciutats com Lisboa, Madrid, Porto, Milà i Roma. A la pregunta, cal abaratir el cost del metre quadrat d'habitatge en una capitalitat com Barcelona, jo crec que hi estaríem tots d'acord. Tots. Ara, com ho fem?
Bueno, ja ho teníem fet, eh? És a dir, com ho fem? No crec que estiguem tots d'acord, perquè nosaltres...
No?
No, a l'Ajuntament...
L'Ajuntament...
Perdó, a l'Ajuntament, els que defensem la regulació del preu dels lloguers de l'habitatge i que, de fet, hem exercit la potestat que tenim a nivell de Parlament, impulsant o coimpulsant una llei que posava un topall al preu, al preu dels lloguers de l'habitatge. Per tant, l'avarícia desapareixia, és a dir, es permetia un benefici assenyat, raonable, un benefici raonable, que és un terme que a vegades en la jurisprudència europea sobre aquests temes s'ha utilitzat, no?
Quan dic hi estaríem tots d'acord, és algú estaria d'acord en que... Exemple que... que conec perquè estic buscant pis.
Ja, sí, és clar.
Al barri de Gràcia és normal que un pis de 30 metres quadrats et costi 1.500 euros el lloguer?
És normal, però no és just. És normal, tal com està el context, clar, és normal perquè passa. No és que sigui normal perquè passi, és que passa permanentment. És a dir, el preu de l'habitatge està inassumible. Si un dels indicadors que demostra lo molt difícil que és l'accés a l'habitatge a Barcelona avui en dia és una taxa que es diu taxa de sobreesforç, que és quina part de tots els ingressos que entren a una llar familiar, del tipus que sigui, s'han de dedicar només a costejar el cost de l'habitatge. I a Barcelona això no ha parat de créixer, i tenim ben bé, no arriba al 50%, però un 40% de la població que dedica més del 30%, que és el que s'estableix com a l'estàndard raonable, haver de costejar només l'habitatge, el preu de l'habitatge. Per tant, és normal en la mesura que és freqüent, que és tan freqüent que els barcelonins i les barcelonines estan tenint problemes per accedir a l'habitatge, en aquest sentit, i només en aquest sentit és normal.
Jo crec que el que hem de garantir és l'accessibilitat a l'habitatge, no? Que és, evidentment és un dret i és una necessitat. No? A partir d'aquí, com es fa? Jo crec que l'accent no s'ha de posar, nosaltres no creiem que s'hagin de regular el preu dels preus del mercat, els preus del lloguer. Ara sembla que el Partit Socialista deia el mateix, és a dir, que es nota que vienen les eleccions perquè és molt volàtil i canvia de posicionament, depèn del mes, o si està més a prop del seu soci de govern dels comuns o no. Dit això, un dels temes que ajudaria molt és disposar d'un habitatge públic molt més gran del que tenim, perquè no arriba a l'1,5%. I després fer mesures que ajuden també que hi hagi més vivenda a la ciutat de Barcelona, perquè la mesura del 30% ha resultat ser totalment un fracàs i que ha fet, ha allunyat la inversió. Per tant, si no hi ha oferta, també s'encareixen el preu dels habitatges, que també és important. I també et dic una cosa, no és només l'encariment, és a dir, perquè una persona pugui optar a un habitatge públic, és el que tu dius, no? Ha de poder disposar una quantitat de diners en més, un 30% per disposar de l'habitatge, però és que tenim també altres coses que han pujat moltíssim, com el preu de l'electricitat, com la cistella de la compra, que sabem que el mateix govern municipal té responsabilitat en la gestió al govern central i no estan fent absolutament res. L'únic que tenim és un augment d'impostos a l'Ajuntament de Barcelona.
Eva, que no sé si ja estaves del tot
sí,
d'acord, eh?
No, a mi, de totes maneres, està molt bé. Per mi em sembla indefensable que hi hagi partits polítics que no estiguin d'acord en posar un topall al preu de l'habitatge. Em sembla indefensable i incomprensible.
Perquè defensem el lliure mercat.
Sí, el lliure mercat et porta el que ara mateix estàvem plantejant, que hi ha lloguers, que hi ha preus de l'habitatge que són inaccessibles. Són inaccessibles pels veïns i les veïnes de la ciutat, pels residents, pels que fan ciutat, pels que hi treballen, pels que teixeixen les xarxes associatives, és a dir, per la gent doncs, que construeix la ciutat. La ciutat no és totxo, o no, no és. Només és, sobretot, és la seva gent. Llavors, si no es posa un topall, que de fet ja hi havia, perquè hi havia una llei catalana que va ser pionera a nivell de l'estat espanyol, que es va impulsar primer des de la Generalitat i després, posteriorment, van ser grups parlamentaris que els van impulsar, que bàsicament doncs, socialistes no hi van estar a favor, Ciutadans no hi va estar a favor, el PP no hi va estar a favor. Llavors, a mi em sembla molt, bueno, em sembla relativament fàcil de comprendre si tu encara estàs instal·lat en aquell paradigma que et deia. L'habitatge és només un bé privat, que sí que és un bé privat, però no pot ser l'únic factor que determini el comportament i la regulació i la protecció que qualsevol estat i qualsevol administració ha de dirigir als seus veïns i, de fet, a les persones a les que es deu la ciutadania. I els seus interessos haurien de ser sempre el primer.
Sí, però pensa, Eva, que fixa't que amb la teva intervenció, jo crec que hi ha moltes vegades en aquest tipus d'intervencions que volen regular doncs, el mercat, que nosaltres ja hem dit que no estem d'acord amb això, també pensa una cosa, la responsabilitat i del problema de l'habitatge públic que tenim ara a la ciutat de Barcelona i en altres llocs no és responsabilitat del sector privat. El que sí s'ha de fer és arribar a una col·laboració. És a dir, el sector privat també pot posar habitatges amb incentius, amb bonificacions, al servei, per exemple, de l'habitatge social, però el que no podem fer és traslladar la responsabilitat al sector privat quan la responsabilitat de disposar un parc d'habitatge públic és o són de les administracions públiques. Torno a dir, hi ha 700 famílies, perquè és una dada, que és un número, però darrere d'aquest número hi ha persones amb un gran patiment que estan a la mesa d'emergència habitacional on està el govern de la Generalitat i el govern de l'Ajuntament i no tenen accés a un habitatge perquè no hi ha. I aquí la responsabilitat no és del sector privat, és de les administracions públiques que no ha fet el deure. Ara, dit això, jo crec que s'ha de col·laborar, fer una col·laboració a nivell públic, a nivell privat, però no culpabilitzant el sector privat. I l'únic que hem trobat per part del govern dels comuns i del Partit Socialista és sempre una culpabilització al sector privat, que, torna a dir, forma part de la solució, no del problema.
Marilena, digues,
sí, Eva. Sí, sí i no. És clar que no es pot culpabilitzar només el sector privat. I és clar que el sector privat, segurament, aquests 8 anys s'ha sentit, i bastant justificadament, apartat, estigmatitzat, tot el que tu vulguis, i això...
Això sí que ha passat.
Sí, de fet, nosaltres creiem que bona part de la solució passa, sí o sí, per entendre'ns tots els actors.
Clar que sí.
Tots els actors, i tothom ha de fer renúncies. També el sector privat ha de fer renúncies. I també ha d'evolucionar. És a dir, la cultura habitacional de les polítiques públiques en habitatge a la resta d'Europa no té res a veure amb la cultura d'entendre l'habitatge com un bé merament especulatiu o principalment especulatiu a l'estat espanyol. Per tant, i allà també hi ha sector privat. Però el sector privat allà està acostumat, per exemple, a impulsar habitatge públic o habitatge protegit amb un lucre, allò que anomenen un lucre limitat, perquè el model de negoci que tenen, per exemple, és a llarg o molt llarg termini. Per tant, estan disposats a renunciar a un benefici desbocat, que és quelcom que aquí no s'ha limitat mai i que, per tant, ha determinat moltíssim la situació en la que estem vivint. Per tant, és la seva renunciat? No, però una part sí. És responsabilitat de l'administració? Segurament en gran mesura, però en tot cas, o tothom comença a assumir el trosset de responsabilitat que li correspon, l'administració, però també el sector privat, però també la ciutadania, tothom, o serà molt difícil resoldre res. Sí, però, perquè, clar, ningú està disposat a canviar aquest model mental d'entendre el dret a l'habitatge com el que és un dret, una garantia perquè una persona pugui desenvolupar la seva vida, el seu projecte vital, o entendre-ho, bàsicament, com un mercat i només com un mercat.
Sí, però l'excusa és responsabilitat del sector privat. Si el sector privat vol participar, ha de ser de manera voluntària. I jo estic convençuda que el sector privat està disposat a fer-ho. Però no amb una imposició o amb una responsabilitat. Pensa que l'administració pública, dels qui governen, quan no poden solucionar els problemes, deleguen a la resta. Es delega entre administracions públiques i es delega també amb el col·lectiu del sector privat. La responsabilitat de disposar un parc d'habitatge públic és, en aquest cas, de l'Ajuntament de Barcelona. I a la mesa d'emergència habitacional és de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, que en aquest cas hi han posat més habitatges l'Ajuntament que no pas la Generalitat. I això és la realitat. A partir d'aquí, és veritat, necessitem més habitatge. Llavors s'ha de fer. Parlem i fem aquesta col·laboració público-privada. Hi ha el projecte de la Fundació Habitat 3, en el qual petits propietaris posen a la seva disposició el seu pis amb un lloguer social i una rehabilitació també que fan. Aquest projecte és vàlid, s'ha d'impulsar, s'ha d'incentivar, però tu saps que amb el discurs que moltes vegades té l'actual govern municipal, aquesta col·laboració público-privada és pràcticament impossible.
Deixa'm un segon, perquè estem...
És que aquí no pararíem.
No, estem... Està genial, aquest debat, i m'encanta, de veritat. I més amb un tema tan important com aquest, eh? Però si baixem totes aquestes teoritzacions polítiques que estan molt bé a nivell de carrer, jo entenc que molta gent que ens estigui escoltant digui, val, però anem a casos concrets, per exemple. Uh-huh. Què passa amb els veïns de la Casa Ursola que a dia d'avui s'estan preguntant, hòstia, és que jo m'aniré al carrer perquè un fons voltor ha comprat el meu edifici i em volen fotre fora i no sé què fer. O ara la Marilén que ens deia, necessitem habitatge, i hi ha molta gent a casa que pot estar-se preguntant, no hi ha molt habitatge buit que tenen els bancs, per cert, que no han pagat cap rescat respecte a la crisi del 2008, per exemple, eh?
Col·laboració público-privada, si és que és la realitat, és a dir, per desgràcia tenim solars que no s'ha fet la feina. Torno a dir, és que podem parlar de dates, eh? L'alcaldessa Colau va prometre 8.000 habitatges, construïdes des del 2016, 1.442. En projecte, 1.900. En construcció, 1.500. O sigui, no s'ha arribat als 8.000. Què fem? Anem a fer la compra que parlaven abans, que s'estan pagant uns habitatges per 5,8 milions d'euros, o arribem a una col·laboració público-privada? Hem d'apostar per això, perquè tu dius, a dir, hi ha habitatge buit? Sí. Pues anem a parlar, anem a dialogar, anem a arribar a acords, però no com una imposició. Perquè si tu necessites el sector privat perquè t'ajudi, no has de fer-ho amb imposicions o amb amenaces, ho has de fer-ho col·laborant. I, evidentment, jo estic convençuda que això és possible. Estic convençuda, però no amb mesures com el 30%, que no ha funcionat absolutament per res. I que l'altre dia vam viure un plenari en el qual un dels promotors d'aquesta mesura, que era el Partit Socialista, explicava que no havia funcionat i donava una alternativa que tampoc anava a funcionar. Per tant, necessitem el sector privat? Sí. Si tu no necessites el sector privat, anem a col·laborar conjuntament, perquè no hi hagi aquests habitatges que a vegades fins i tot s'ocupen il·legalment. I també et dic una cosa, molta despesa que destina el govern municipal en ocupació il·legal, com fer obres, insonoritzar espais, també es podrien dedicar a l'habitatge públic.
Eva.
Sí, tres idees, una mica per centrar una mica el missatge. Eh? Uh-huh. La primera és que una mica la Marilén ho apuntava i nosaltres, vaja, jo ho comparteixo, almenys jo ho comparteixo completament. Eh? Si no, només és un problema de què s'ha fet i on s'ha fet, si és el com. El com ha fet molt de mal aquests últims 8 anys. Moltíssim. Perquè la falta de... A veure, si ara em diràs, home, però no faci servir aquest llenguatge, no? Una mica la falta d'actitud dialogant, la falta d'humilitat.
Empatia, si m'ho permets.
Bueno, i que és un problema molt complex, el de l'habitatge. I ningú té una vareta màgica. I ningú té la raó absoluta, tampoc. I tothom té els seus drets. I tu com a polític, has d'intentar fer-los encaixar. Per tant, tens dues opcions. No parles amb el sector privat perquè són els dolents, perquè els has estat endimoniant i els has estat estigmatitzant, bla, 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 el sector privat és el dolent, o dius, és que el sector privat ha de formar part de la solució, jo, el meu rol com a polític, com a governant, com a alcaldessa, és parlar amb ells. O sigui, de parlar amb ells i de trobar la manera de que jo afluixi, jo hauré d'afluixar una mica, ells també hauran d'afluixar una miqueta, i segurament podrem desencallar situacions concretes com les que tu apuntaves ara, en la Casa Ursola, o polítiques més macro, perquè el problema de l'habitatge no és micro. Té conseqüències directes a la vida de les persones amb noms i cognoms. I, a més, amb una, és evident. Però l'abordatge ha de ser també, sobretot, macro. El tema de la Casa Ursola, si em permets,
sí,
és un error garrafal que va cometre el govern de Colau. Perquè Esquerra Republicana ja va impulsar un mecanisme de compra preferent. És a dir, no vull entrar en tecnicismes. L'Ajuntament, si vol, pot comprar, té preferència de compra en qualsevol transacció d'habitatges i d'edificis que hi ha a Barcelona. I l'Ajuntament, nosaltres tenim documentació, i això els hem ensenyat en plenaris, és que aquests debats els hem tingut. L'Ajuntament sabia que la Casa Ursola estava en venda. I, a més, estava en venda per sota el preu de mercat. I era tan senzill com dir, pues exerceixo el meu dret de tanteig i retracte, l'adquireixo, com ha adquirit? Se'n fa tips d'explicar-ho que ha adquirit desenes. Hosti, pues,
i a quin preu?
Aquí tenies un conflicte latent, que es veia venir, que de fet ja s'està movent, tu l'haguessis pogut comprar. No m'ha aclarit per què van decidir, i no vull ser malpensada, de veritat ho dic. No m'ha aclarit per què no van decidir adquirir aquella casa que estava, a més, just al damunt de l'eix verd que s'estava construint, que era evident que passaria el que ja està passant, perquè tampoc és cal ser un Einstein, per veure-ho, que és que tu estàs millorant una zona urbanísticament, és evident que el primer impacte, o un dels primers impactes, és que els preus pugen. Per tant, si hi ha una casa al damunt de la famosa, hiperfamosa superilla, que un dia n'hauríem de parlar, que, a més, ja està, es ven, amb preu de venda per sota de mercat. Tu tens el dret a tanteig i retracte i estàs comprant edificis? Collons, doncs com, per què no compres aquest quan te l'arriben a oferir? Val? Per tant, el cas de la Casa Ursola és un cas que jo ara no sé en quin punt està, crec que estava, suposo, s'està negociant o estan en tribunals, no ho sé, però aquest va ser el primer gran error. I l'altre gran error, des del meu punt de vista, va ser en lloc d'entrar en contacte amb la propietat, explicar que potser t'has equivocat, que et convindria, parlem... No, han estat atiant, i clar, la propietat també té drets. M'explico, eh? És a dir, no és o blanc o negre, els bons o els dolents, és que la propietat també té drets, i de fet, gran part del problema que tenim amb l'habitatge és que hi ha un xoc de drets. Un dret que està molt consolidat, el de la propietat privada, i un dret que és molt més nou, que està molt menys consolidat, que està molt menys protegit jurídicament, i que és el dret a l'habitatge.
És que jo crec que en aquest exemple el govern ha fet més activisme que no pas de gestió. N'ha fet de gestor, i és un tema que hem parlat molt en comissions, que tenim molts dubtes, perquè tampoc ens han donat les explicacions, que no va tenir l'opció de solucionar el problema i no ha volgut. Per què? Perquè era més fàcil estar d'activista que no de gestor. I quan tu governes, has de gestionar, i evidentment el que tu dius, si hi ha un dret a la propietat que ho té, anem a parlar, anem a fer una col·laboració, i escolta, jo crec que el diàleg permet arribar a molts acords. Mm-hmm. Passa que si un no ho intenta o amenaça, ho té molt més difícil amb el seu interlocutor.
Ara sí que us demano brevetat, perquè ens queden 3 minuts i sí que vull fer-ho 2 preguntes. Això a la ràdio sempre va molt ràpid. Sempre. Una de les preguntes que volia fer-vos és que 2 de cada 10 baixos comercials de Barcelona, segons BrickBro, estan ocupats. A la demarcació de Barcelona hi ha un total de 4.229 locals ocupats, segons aquesta consultora immobiliària. Com abordem l'ocupació?
Pues no es pot ser permissiu amb l'ocupació il·legal, i tenim un govern municipal que és molt permissiu a l'ocupació il·legal. I per què ho dic? Perquè hi ha moltes excuses que si és de propietat privada no es pot fer res, pues tenim Can Vies, que no el tenim tan lluny, que és un equipament municipal en el qual el govern municipal permet l'ocupació. No, per què dic que no s'ha de ser còmplice o permissiu? Perquè hem vist com es paguen obres a llocs municipals ocupats il·legalment, i per tant el primer és no ser permissiu i actuar en conseqüència. És a dir, això no és normal, i és cert que jo crec que el govern municipal ha demostrat la seva complicitat i la seva passivitat en un tema tan urgent, que evidentment requereix també un canvi de llei, doncs, a nivell del govern central. Però dit això, aquí s'ha pogut fer molt més del que fan, doncs, fent denúncies que no han portat a terme.
Jo no ho comparteixo. És a dir, hi ha ocupacions, sí, però les dades objectives de Mossos i de la Guàrdia Urbana expliquen que el nivell d'ocupacions a Barcelona està anat baixant els darrers 2 anys. Per tant, hi ha un problema d'ocupació, però no està accentuat ni s'està incrementant a Barcelona. Després, a mi em fa molta gràcia quan la dreta parla de les ocupacions delictives. Il·legals. A veure, les ocupacions per definició són il·legals. El problema no és que siguin il·legals. Les ocupacions, hi ha algunes, n'hi ha de molts tipus. La gran majoria són ocupacions per necessitat. Per necessitat, que no vol dir que algú fot una patada a la porta i entra necessàriament, sinó que ja hi estava vivint, i que mentre no es posa d'acord amb la propietat, perquè el preu de l'habitatge se li dispara i no pot allò, doncs aquella persona està en una situació irregular, segueix vivint a la casa que ha sigut sempre casa seva. Val. L'altra qüestió és què passa amb les ocupacions amb finalitats delictives. Ojo, això és una altra història. Val? És que hi ha màfies que ocupen pisos per cometre delictes, però llavors ja no importa si ocupen un habitatge o un local, o la cantonada d'un espai públic. Estan cometent un delicte, sigui a tràfic de drogues, sigui qualsevol tipus de delicte tipificat en el Codi Penal, i, per tant, per aquest fet, evidentment, doncs el pes de la llei els ha de caure al damunt. Però sempre estan ajuntant, d'alguna forma, a la dreta, no? Ocupacions il·legals, com si n'hi haguessin ocupacions legals. Escolta, les ocupacions són il·legals, però les raons, les motivacions i les causes són molt diferents i s'han de tractar de manera diferent.
Ara la Eva Baró, regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, i Marilén Barceló, regidora de València, em deien que és un tema importantíssim, i jo els hi faré un atracament amb armada. Sense armes, eh? Teniu 10 minuts?
I tant.
Sí.
Sí?
Sí.
Escoltem els nostres companys de serveis informatius i tornem i seguim amb el debat habitacional.
Encantat.
Va,
i tant.